l'Infovespre.
Bona tarda, és dilluns, primer Infovespre del mes de desembre, en el que ens farem ressò de les reivindicacions del cos de bombers de la Generalitat. Denuncien la falta de personal, la manca de vestuari i de material i que els vehicles han quedat obsolets i passen de la seva vida útil. De seguida ens hi posarem abans, però com sempre ens presentem. Jordi Terme, bona tarda.
Bona tarda.
Nil Masats, els controls tècnics, i qui us parla, Andrea Medina. Avancem continguts en titulars. En uns minuts parlarem amb Jaume Martí, caporal del Parc de Bombers de Pineda de Mar, per conèixer l'estat en el que es troben les instal·lacions i les demandes que tenen des del parc que dona servei a la nostra ciutat. Més coses al gran recapte. Arribarà a les 24 tones d'aliments recollits a Calella. La solidaritat dels calellencs amb la iniciativa de la Fundació Banc dels Aliments ha permès superar en gairebé una tona la recaptació aconseguida l'any passat. Tots els productes s'han emmagatzemat i es distribuiran entre les famílies necessitades a través de l'economat que gestiona Càritas Calella.
Pep Vidal, tresorer de Càritas i responsable del gran recapte, ha agraït l'enorme solidaritat dels calellencs, però ha admès que els aliments s'esgotaran d'aquí a 3 mesos.
Josep Grenyó presidirà la nova junta directiva de l'Espai Caixa, encapçalava l'única candidatura que es va presentar a les eleccions celebrades divendres passat amb una participació de 130 persones, que no arriba al 20% de la massa social de l'entitat.
Avui ha començat a desenvolupar les tasques pròpies de la seva nova responsabilitat i ha agraït la bona predisposició de l'anterior equip a l'hora de fer el traspàs que s'allargarà durant el mes de desembre per començar a treballar de ple a partir del 2019. L'objectiu de la nova junta directiva és modernitzar l'entitat i arribar a tots els calellencs i calellenques.
Calella serà la segona ciutat on farà parada l'exposició sobre els 5 anys d'història dels castellers de l'Alt Maresme. Es podrà veure l'espai marcat entre el 17 de desembre i el 6 de gener.
El president dels Maduixots, Marc Ruiz, ha recordat avui al programa La Ciutat com van ser els inicis de l'entitat i ha repassat la meteòrica l'evolució de la colla, tal com reconeix en el mateix món casteller.
I unes 200 persones van participar ahir diumenge a la 7a edició de la Marxa de Sant Andreu que organitzen els Amics Escoltes del Maresme amb el suport de la gent del Cau de Calella.
La caminada es va dur a terme en un diumenge assolellat que va permetre a tots els participants descobrir els grans atractius paisatgístics i culturals del Parc del Montnegre i Corredor més pròxims a Calella.
Novembre ha estat un mes ple de reivindicacions i protestes socials per part de diferents col·lectius que demanen millores a nivell pressupostari, revertir les retallades iniciades l'any 2010 i que encara cuegen i més dotació de personal. Ensenyament, sanitat, funcionaris en general i també bombers. Per això volem parlar ara amb Jaume Martí, caporal del Parc de Bombers de Pineda de Mar. Bona tarda.
Bona tarda.
Quines són les reivindicacions del cos de bombers?
Bé, suposo una miqueta com tots els funcionaris, no? Vull millorar tot el tema específic de les retallades que portem fins ara i una miqueta intentar que tot el que nosaltres demanem es pugui fer possible per donar un millor servei a la societat. D'entrada, demanem personal. Pensa que al parc de Pineda doncs, tenim una dotació, o teníem una dotació de 32 bombers i un cap de parc, i actualment només són 24. Per tant, tot això repercuteix en el servei del dia a dia. Nosaltres normalment érem 8 de guàrdia, cada dia mínim 5, i ara sempre estem mínim 5, i aquests mínims doncs, s'han de cobrir amb hores extres i s'han de cobrir amb gent que ve de desparts quan es pot. Ahir, per exemple, va estar tot el dia al Parc de Pineda amb 3 persones només. I que el Parc de Pineda està cobrint 10 poblacions, amb bueno, 97.000 i pico d'habitants... Bueno, són aquestes coses que comencen a fer una miqueta de vergonya.
A nivell de...
A part d'això, doncs, tot el tema de material, vehicles, parcs, tot el que puguis.
A nivell d'infraestructura, com es troba, i de vehicles, com es troba el Parc de Pineda?
Mira, el Parc de Pineda fa poc teníem 5 vehicles, hi havia una bomba rural pesada, que era per focs forestals, hi havia una altra bomba rural pesada, que era és una mixta, que és la que teníem normalment per ajudar una miqueta tot, tenia un vehicle que en diem una bomba lleugera, que és un vehicle més petit, i tenim una autoescala. I, a més, tenim un vehicle lleuger. Actualment, d'aquests 5 vehicles, ja només en queden 4, i l'autoescala és un vehicle comodí que marxa quan doncs, el parc de Mataró, o el parc de Terrassa, o el parc de Sabadell, o el parc de Badalona, l'autoescala s'espatlla. Vull dir que nosaltres estem una miqueta infradotats en material i, a més, comptant això, no? Que aquest vehicle doncs, marxa cada 2x3 i els vehicles cada dia són més vells, els vehicles cada dia doncs, tenen més problemes.
Una de les reivindicacions precisament era que els vehicles de bombers tenen una vida útil de 15 anys. Aquí tenen aquests 15 anys, els superen?
N'hi ha que els superen i n'hi ha que estan a punt d'arribar-hi. Per tant, clar, vull dir, aquests vehicles el que els hi passa en 15 anys, com qualsevol vehicle, doncs, que tenen molt més manteniment que qualsevol altre, per tant, molt més dies parats, molt més dies amb problemes. Clar, un vehicle de 15 anys i, a més, un vehicle d'emergències, com són els camions de bombers, doncs comencen a tenir la seva vida útil. En principi hauria de ser ja aquesta i no pujar més. Actualment doncs, en tenim de 15, 16, 17, 18, ja, així estem.
A nivell de material també aneu escassos?
Igual que per tot, el material no arriba i, per tant, doncs, començant per roba personal, per sortir a foc, com són els guants, com són les camises, com són els pantalons, com són els cascos, com són les màscares, com són les ampolles, és dir, tot això doncs estem bastant malament, vull dir, com tot el cos, vull dir, no és pina de sol, vull dir, que això és una cosa que va per tot Catalunya, doncs tothom està igual, vull dir, però pina no és ni més ni menys que d'altres parcs.
A la manifestació de dimecres els bombers portaven una pancarta en la que afirmaven estar a punt del col·lapse, tan greu és la situació, pot arribar a col·lapsar?
Està col·lapsant, pensa el que t'estic dient, ahir érem 3 bombers de guàrdia a Pineda, com n'hem de ser 5 com a mínim. I això només passa a Pineda. Podria passar a Badalona, jo poso cas de Pineda perquè és el parc que estem parlant i el parc on estic. Però vull dir que si volguéssim estadístiques d'ahir, doncs podríem veure com molts parcs estan sota mínims. I clar, això per nosaltres representa un col·lapse. Imagina't un servei d'un foc de vivenda o un servei d'un accident de trànsit amb 3 bombers només. És que no donem, vull dir, és que això no es pot. Bueno, podem perill nosaltres i podem perill a la gent que anem a salvar.
Precisament.
Això estem dient de col·lapse, un col·lapse de personal, col·lapse de material, que un bomber sense un equip de protecció individual que és el que pensa dir per sortir a apagar focs, no pot treballar. Per tant, no pot sortir del parc. Clar, vull dir, és que un bomber sense guants, un bomber sense màscara, vull dir, clar, això és impensable. Per tant, sí, realment estem aquí, estem, si no el col·lapse, poc se n'hi falta.
Precisament en aquest sentit, el responsable de la secció de bombers de la UGT ha explicat que estan preparant una querella criminal contra la Generalitat per delicte greu contra la seguretat dels treballadors i també deia que hi ha risc per la població davant d'una denegació d'auxili, que és precisament el que comentava vostè ara mateix. En el cas d'una emergència o fins i tot de més d'una a la mateixa hora, es podria atendre?
No, impossible. No. Aquí no. Som 5 bombers, avui seran 5. Ja està, i no n'hi ha ningú més. I si després t'han de venir a jugar, és de Lloret o de Mataró. Veurem com estan aquests parcs i si poden venir i si no tenen ells els seus serveis. Vull dir, cada part té els seus serveis, cada part té la seva feina. Si no tenen res més a fer en aquell moment, doncs ens venen a jugar. Si tenen altres sortides, no poden. Perquè, clar, no poden desatendre una emergència per atendre una altra.
I que, a més, es trigarien més en el temps de resposta, perquè han de venir de més lluny.
Home, clar, 20 minuts com a mínim des de Mataró i 20 minuts com a mínim des de Lloret. Clar, són els parts que tenim de referència professionals més a la vora. Vull dir, són aquests 20 minuts, que clar, 20 minuts amb un incendi, amb un accident, són molts. Després, algú es queixa, els bombers no arriben tard. Bueno, fins ara estem arribant amb un promig d'entrada de 5, 7, 10 minuts com a molt, anem a parar a promigos de 20 i 25 minuts.
I a més, aquests bombers que esteu ara mateix al parc també, hi ha molts que porteu moltes hores extres, hores seguides treballant, que realment no és el mateix la resposta que pot donar una persona, fresca, que acaba d'entrar, que no una persona que porta moltes hores seguides, no?
Això no és ben bé així, Nosaltres tenim un horari que és 24 hores seguides, això sí, comencem al 7 del matí d'un dia i acabem al 7 del matí de l'altre, i després, com que fem 3 jornades seguides, fem 3 jornades de descans. El que passa és que arribem a ser 3 i després s'ha de cobrir molt les extres i són gent que aquestes 3 jornades de descans no les té i empalma, no empalma directament, sinó té una jornada de descans i empalma una altra jornada de treball de 24 hores. Això sí.
Quan creieu que és el pressupost necessari o el personal necessari que hauria d'augmentar la Generalitat per atendre les vostres reivindicacions, per realment donar un bon servei a la població?
Mira, la Direcció General mateixa reconeix que fan falta uns 1.000 bombers més.
A nivell de Catalunya?
A nivell de Catalunya. Pensa que cada dia, la Generalitat de Catalunya, actualment s'està traient uns 350 bombers de guàrdia cada dia. Amb això estem en mínims. Vull dir, fem els serveis que podem. Nosaltres tenim una carta de serveis, que és molt més extensa, però no la podem realitzar. Fa molts anys, això, ja. Vull dir, això no ve d'ara, ni d'aquest any, ni de les retallades de fa dos dies, ni del 155. Que tot això hi ha influït, sí, això és veritat. Però tot això ve d'un, bueno, uns 16.000 milions que se'n van cada any i que no tornen i que algú doncs, hauria de reclamar i aquests no venen. I això doncs, influeix en les inversions i en l'entrada de personal i en tot el problema que tenim els bombers, com els mestres, com els metges, com els sanitaris, com tothom. Vull dir, però bueno, aquests 16.000 milions que cada any se'n van i no tornen tenen molt a veure amb tot com hem arribat en aquest punt. Aquest punt no s'hi arriba un dia per l'altre. Un bomber no el crides avui, el vas a buscar i demà el tens treballant. Un bomber són dos anys des de que tu fas la convocatòria fins que entra al parc. Un camió, avui dius que el vols comprar, has de fer tot un paquet de condicions i com a mínim entre que tu comences a dir que vols comprar el camió i que el tens al parc, de dos o tres anys. I tot això s'ha anat allargant amb el temps. I el material igual. Vull dir, l'administració és més lenta que qualsevol altra empresa, nosaltres no podem sortir al carrer a comprar, nosaltres hem de fer concursos públics, que la gent s'hi pugui presentar, i tot això és un tràmit molt lent. Bé, doncs tot això ha acumulat molts anys, ha arribat al col·lapse d'avui.
I això s'hi suma que fa anys que no s'obren oposicions per entrar al cos de bombers.
Ah, exacte. Vull dir, el fet de no obrir oposicions fa que bueno, avui dia la plantilla estigui envellida i, a més, això, que falti molta gent, perquè la gent es va jubilant, la gent va plegant, i actualment, ja et dic, 350, i això és el mínim que ha de treure. Ahir no eren 350. Ja, a tot Catalunya. Parlo, clar, a Pineda, si a Pineda eren 3, vull dir, ja aquest mínim ja no es complien. Vull dir, perquè això són els mínims de cada parc. Vull dir, per tant, clar, no haver-hi posicions, ja n'hi ha. Però clar, fins que no entrin aquesta gent, aquell estiu just els tindrem als parcs. Just. Clar, això és inviable. Afrontem una altra campanya forestal, doncs amb mínims, sota mínims, i bueno, amb menys gent, amb material més vell, bé. Són una miqueta... això és el fruit de tota una sèrie de mala gestió i de falta de pressupostos. I de mala gestió també, eh? És a dir, no és només els pressupostos, de vegades gestionar bé el poc que tenim ens ajudaria molt a estar en un altre nivell. Entre que la gestió ha sigut nefasta i el pressupost no ha arribat, doncs estem on estem.
Les negociacions amb la Conselleria d'Economia ara i amb la Conselleria d'Interior estan anant a bon camí?
Fins ara no. Fins ara no. Vull dir, només se'ns diu, espereu, prenem dels pressupostos, espereu. Bé, és que ja no podem esperar més, és que el camió ha de sortir cada dia, el parc s'ha d'obrir cada dia, la gent ha de poder sortir amb els guants cada dia. No pot ser que jo no tingui guants, o la mà no en tingui, o no tingui una ampolla d'aire per posar-me a l'esquena com a intentar un incendi. No pot ser. Vull dir, això no podem esperar més. Hem arribat al col·lap, no ho deia el company, eh? Si no hem arribat al col·lap, poc se n'hi falta. Poc se n'hi falta. I moltes reivindicacions d'aquestes són per donar un millor servei. En cap moment, o molt poc, té que veure si hi ha el sou, que si hi ha reivindicacions salarials i totes aquestes coses. En aquest moment, el bomber no està demanant això, el bomber està demanant poder sortir al carrer per donar un servei, el servei que es mereix tot ciutadà, que necessita que els bombers la tinguin. I ara, en aquest moment, comencem a posar en dubte de poder-ho fer.
Doncs són les reivindicacions del cos de bombers de la Generalitat que avui hem volgut donar ressò també des de Ràdio Calella Televisió. Jaume Martí, caporal del parc de bombers de Pineda de Mar, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
www.radiocalella.cat Fas 6 anys, tria un llibre. Si els vostres fills han fet 6 anys el 2018, rebreu a casa una targeta regal per un llibre. Llibreria La Llopa està adherida a aquesta campanya des del primer moment i per fer les coses més fàcils, agradables i divertides a grans i petits, disposa d'una gran secció infantil on nens i nenes podran experimentar la sensació de descobrir, revisar i triar el llibre que més els agradi. Llibreria La Llopa, campanya Fas 6 anys, tria un llibre. Ja podeu venir a bescanviar les vostres targetes de la campanya, limitada fins al 30 de novembre. Llibreria La Llopa, carrer Sant Joan 62, Calella.
Quan arriba el Nadal, Botànic Floristes, on plantes i flors es transformen en creatius elements de decoració i de regal. Botànic Floristes, tot un univers d'elements decoratius creats amb imaginació a partir de la bellesa natural de la fusta, de les plantes i de les flors. Deixa't emocionar per la màgia del Nadal amb la decoració nadalenca i articles de regal de Botànic Floristes. Botànic Floristes, Passeig d'Europa 31-37, Pineda de Mar.
Restaurant Cafeteria Sant Joan, cuina casolana, obert de dilluns a dissabte des de les 8 del matí, amb esmorzars i menú diari. Per dinar, de dilluns a dissabte, i per sopar, dijous, divendres i dissabte. 10 anys treballant amb vocació d'oferir qualitat i professionalitat, mantenint tot l'any un espai ampli i còmode, també per grups d'amics i famílies. Restaurant Cafeteria Sant Joan, carrer Sant Joan 91, Calella. Informació i reserves al 93-766-1342.
Ràdio Calella.
Hi som sempre. Serveis informatius de Ràdio Calella. Actualitat i proximitat les 24 hores del dia.
7:45 del vespre, seguim en directe a Ràdio Calella Televisió. Aquest matí encara s'estaven transportant les banyeres que, distribuïdes pels 7 supermercats adherits a la campanya del Gran Recapte, han servit de contenidors dels productes que la ciutadania ha donat per ajudar a pal·liar les necessitats alimentàries de les persones i famílies vulnerables. A l'espera de tancar el recompte, Càritas Calella assegura que s'arribarà a les 24 tones, una més que l'any 2017. L'entitat que s'encarrega d'organitzar el Gran Recapte i que també gestiona l'economat social aplaudeix i agraeix l'enorme solidaritat dels calellencs, però adverteix que els aliments s'esgotaran d'aquí a 3 mesos.
I això és com a conseqüència de l'augment de la demanda social que rep Càritas Calella, encarregada de gestionar l'enconomat en els serveis socials i deriven les famílies que necessiten ajuda alimentària. Ho ha explicat Pep Vidal, responsable de la campanya del Gran Recapte a Calella.
Jo penso que 3 mesos. 3 mesos només. Cada setmana tenim famílies noves derivades de serveis socials. Estem fins ara hem donat aliments a 435 famílies i a 1.219 o 20 o 21 persones. Gairebé, per desgràcia, a final d'any haurem donat aliments a un 30% més de la gent que va venir l'any passat. Vull dir, jo penso que les coses s'han de dir clares i que la cosa no està bé.
Dissabte va ser el dia més fructífer de la recollida d'aliments als 7 supermercats de Calella que s'han sumat a la campanya. I gràcies a això, al magatzem hi haurà força varietat de productes, també d'oli i sucre, pels quals es va fer una crida especial.
Molt d'oli, també tenim bastant de sucre, perquè jo en els supermercats també els insistia que el sucre és un producte que no tenim sempre, no? Llavors hi ha de tot. Molta pasta, molt d'arròs, molt d'oli, molta xocolata, molts torrons, vull dir, molta cosa per la canalla petita, penyal, de tot. Tonyina, bueno, conserves, llegum... La veritat és que hi ha de tot, eh?
El Gran Recapte que hi ha estat possible gràcies a Càritas Calella, els seus 140 voluntaris, entre els quals alumnes del Freta i de l'Institut Bisbe Sivilla.
Classe de quart d'ESO de Freta... També hi ha hagut altres alumnes d'altres classes que també han col·laborat i també hi havia algú del Bisbe Sivilla, són nanos d'entre 14, 15 i 16 anys. Vull dir, ha sigut una bona prova de foc, no? I també l'any passat, d'usuaris que venen a buscar aliments, n'hi havia 5, i aquest any pràcticament han sigut 10.
A nivell nacional, el Gran Recapte tancarà la desena edició amb més de 4,5 milions de quilos, similars a la passada edició.
Ràdio Calella Televisió, el grup multimèdia de referència de la teva ciutat.
Josep Granyó presidirà la nova junta directiva de l'Espai Caixa. La seva va ser l'única candidatura que es va presentar a les eleccions, que es van celebrar divendres passat amb una participació d'aproximadament el 20% dels socis i sòcies de l'entitat. Josep Granyó, que avui ha començat a desenvolupar les tasques pròpies de la seva nova responsabilitat, ha agraït la bona predisposició de l'anterior equip a l'hora de fer el traspàs, que s'allargarà durant tot el mes de desembre per començar a treballar de ple a partir de l'any que ve. L'objectiu de la nova junta directiva és modernitzar l'entitat i arribar a tots els calellencs i calellenques.
En una entrevista a l'Informatiu Migdia, Josep Granyó ha detallat el seu projecte per l'esplai de la gent gran.
Volem, d'alguna forma, modernitzar. No que l'esplai sigui simplement com si fos un aparcament de gent gran que ve a distreure's, a jugar allí a 4 jocs de taula i fer algunes activitats programades des de fa molt temps, no? Sinó que també, d'alguna forma, ens volem actualitzar, no? Vull dir, pensem una cosa, que jo també és com una teràpia, volem que sigui com una teràpia ocupacional i de potenciar les moltes habilitats que a vegades durant tota la nostra vida potser no hem pogut desenvolupar, no?
I a l'hora de portar solucions a dèficits particulars que puguin tenir els socis i sòcies, ajudar-los com faria una gran família, que diu Grañó, és el que ha de ser l'espai Caixa. Aquest és el repte al qual s'enfronta un equip integrat per 10 persones. A la vicepresidència hi haurà en Francesc Montero, qui ja va ser president de l'entitat, Josep Pigrau, com a responsable de comunicació, Ramon López, tresorer i encarregat de viatges, Ramon Lorca, secretari responsable de les activitats que es fan dins les instal·lacions, i diverses vocalies, entre les quals Mari Carmen Lombardé. Es planteja aquest mes de desembre com un temps de transició entre les directives per començar a treballar de ple a partir de l'any que ve.
Estic molt, molt agraït a la Junta anterior perquè ens han prestat tota la col·laboració i ens prestaran tota la col·laboració. No? I això és fonamental perquè si no hi hagués una gran base com hi ha, tampoc nosaltres podríem ser més ambiciosos. Vull dir que jo també aprofito per felicitar a la Junta sortint perquè han fet les coses molt bé i que el primer objectiu que nosaltres tenim és Igualau, que no serà gens de fàcil, perquè ho han fet francament bé.
La seva massa social està formada per unes 800 persones, de les quals unes 150 són actives amb el dia a dia de l'entitat i les activitats que s'organitzen. L'objectiu de futur és créixer també en aquest sentit.
A Calella aproximadament hi ha unes 4.000 persones ja jubilades dintre de lo que és aquesta franja, no? I en aquests moments en tenim 700 o 800, el qual vol dir que fixa't encara la quantitat de persones que per circumstàncies encara no ens coneixen i que ens agradaria conèixer i que ens agradaria que compartessin amb nosaltres pues, totes les activitats que es fan ara a l'esplai.
L'Espai Caixa està obert a calellencs i calellenques a partir dels 60 anys, 55 anys en el cas de persones amb la condició de prejubilades i jubilades.
facebook.com/radiocalella twitter@radiocalellatv
Història de la colla és el títol de l'exposició sobre els 5 anys de vida dels maduixots a l'Alt Maresme que aquests dies es pot visitar a Malgrat de Mar i que el dilluns 17 arribarà a Calella per quedar-s'hi durant totes les festes nadalenques fins al 6 de gener. La mostra es muntarà a l'Espai Mercat on s'hi col·locaran uns plafons que recorden els inicis de la colla castellera i la seva evolució fins a aquest 2018 quan han signat la seva millor temporada amb dues construccions de 7 pisos.
Marc Ruiz, president dels castellers de l'Alt Maresme, ho ha explicat en una entrevista avui al programa La Ciutat.
Vol ser una mica amb uns plafons, una mica resum, exposició del que han estat aquests 5 anys de castellers de l'Alt Maresme, doncs com es va gestar la colla des dels seus inicis, explicant una mica i la nostra evolució durant aquests 5 anys, explicar què és el que hem fet, també doncs, quins castells hem fet, les nostres fites, també quin és el nostre territori, doncs, tot l'Alt Maresme. I són uns, hi ha 8 plafons que ho expliquen, després hi ha l'exposició d'objectes, que són sobretot els 3 premis que hem obtingut.
Aquesta última temporada, els de la camisa vermella han aconseguit descarregar el 5 de 7 i la torre de 7. Aquest últim, un castell que, per la seva dificultat, està considerat de la gamma 8. De cara al 2019, el repte és pujar un graó més.
Fet els millors castells que de tot dels 5 anys d'història. Deia ser la millor temporada amb castells que hem arribat a fer, amb castells importants. El repte de l'any que ve, bàsicament, ha d'estar en consolidar aquests castells, aquesta gamma, sobretot, poder-les fer portar a plaça amb assiduïtat, amb normalitat, i, evidentment, treballar per altres castells, i clar, altres castells ja quasi voldrà dir intentar pujar un pis més.
Un dels èxits de la darrera temporada per als maduixots ha estat la tercera posició aconseguida al concurs de castells de Torredembarra.
I més coses, rècord de participació a la caminada que organitzen els amics escoltes del Montnegre i que ahir diumenge va celebrar la 7a edició. Unes 200 persones van completar el recorregut de 13 quilòmetres apte per tothom i que permetia descobrir els principals atractius paisatgístics i culturals del Parc Montnegre Corredor, amb una aturada a l'ermita de Sant Andreu de l'Arboceda, propietat de l'entitat i en ple procés de restauració.
Pere Badalló dels Amics Escolta s'ha mostrat especialment content per la participació i les impressions que tothom els ha fet arribar pel disseny del recorregut.
El que hem rebut dels participants és un bon retorn, han estat molt contents de participar, de fet els ha agradat molt la ruta, que aquest any doncs, pràcticament no ha passat per pista forestal, exceptuant la Riera Cap Aspre, doncs, que és el punt d'anexa d'unió entre el Montnegre i Calella. Per tant, estem molt contents, va fer un dia espectacular, la meteorologia ens va acompanyar i cosa que va fer doncs, que els participants poguessin gaudir encara més doncs, d'aquest entorn immillorable que tenim ben a prop de Calella i que hem de gaudir més encara.
Els diners de les inscripcions es destinaran a continuar el projecte de restauració de l'ermita de Sant Andreu de l'Arboceda.
I fent un repàs als marcadors esportius calellencs, el club de futbol Calella Imparable ha guanyat per 0-8 al Dosrius, que ha acabat pagant els plats trencats a l'empat de la jornada anterior.
Els calellencs van sortir al camp del Dosrius 2010 amb la clara intenció de no deixar sorprendre's pel cué de la classificació. A la mitja part ja guanyaven per 0-4. Amb aquesta victòria, el Calella arriba a la dotzena jornada com a líder invicta amb 10 victòries i 2 empats.
I gran victòria del club bàsquet Calella Fundació Miquel Valls, que ha repassat el líder.
Bon partit del Club Bàsquet Calella, que ha guanyat 79-62 al Cerro Catòlic de Badalona, el líder de la Lliga fins ara.
Les noies del Club Bàsquet Calella han perdut a la pista del líder un parcial inicial de 16-4 favorable. El Premià de Dalt va ser determinant pel resultat final de 66-54.
Les calellengues van començar el partit molt toves, fet que el van aprofitar les locals per agafar avantatges al marcador. A la mitja part es va arribar a un marcador desfavorable de 42-24. Un canvi defensiu de les calellengues al tercer període va provocar un parcial de 7-8, posant les noies per només 6 punts. Finalment, el Premià de Dalt va reaccionar i no va permetre culminar la remuntada.
La UEC Calella guanya amb molta solvència i a la pista del Gavà, rival directe a la zona alta, i segueix invicta.
Els de Salva Puig van sortir a la pista amb la mateixa actitud que els ha permès situar-se al capdamunt de la classificació, treballant la victòria des d'una gran defensa. A la mitja part es va arribar amb un marcador de 9-18, deixant amb 9 gols només a un Gavà que té camp de mitjana 31 gols per partit. Amb aquesta victòria els clarencs segueixen segons, amb 8 victòries i 2 empats. El líder és la Banyoles, amb 9 partits guanyats i un empat.
El Suris Calella guanya còmodament el Cidade de Narón, el cuer de la classificació, per un resultat de 4-0, i aconsegueix el primer objectiu de la temporada.
El de divendres va ser un partit molt còmode per les calellenques, que estan passant un molt bon moment de joc. Amb aquesta victòria han assolit el primer objectiu de la temporada, que era quedar entre els 4 més equips de la classificació i que donen dret a entrar directament als quarts de final de la Copa de la Reina i estalviar-se tota la fase de grups.
Els equips de vòlei de l'Escola Pia fan un plet de victòries.
Una jornada més, victòries dels tres equips escolars, mentre que l'equip juvenil i el cadet han guanyat 0-3 a la pista de la US Salle Girona.
El Club Esportiu Fundació Creu Groga pallissa l'anglès en un partit molt dur. El resultat, 9-25.
Els calellencs van saber calmar els nervis per no entrar en joc brut dels gironins, que van jugar darrers 5 minuts amb un jugador menys per expulsió. Pel que fa al joc, els calellencs van ser molt superiors. Un parcial 2-6 en el primer quart va marcar la resta de l'encontre.
I el derbi entre gent de barri de Pequín i Calella Marxa a Torretes acaba amb taules. Resultat d'empat a 1.
La primera de les partides l'ha guanyat al barri de Pequín 353-269. La segona partida s'han intercanviat els papers i el guanyador ha estat Calella Marxa Torretes per 291-277. Els millors del derbi han sigut l'Aureli Estabanell i de gent de barri de Pequín amb 141 bitlles amb dues partides, mentre que la Carmen Mares de Calella Marxa Torretes ha fet 72 bitlles amb una tirada. Pel que fa a l'equip de Calella Marxa, el Far també ha guanyat el seu partit, tot i no fer un gran joc. Els del Far segueixen líders invictes.
I ara el temps.
Meti Polit us ofereix el temps.
Abans ens acomiadem del nostre company Jordi Tirma. Moltes gràcies. Fins demà.
Fins demà.
Ara sí, hora de conèixer què ens depara el temps amb Esther Batalla. Perdó, amb Jordi Toda, del Servei Meteorològic de Catalunya. Bona tarda.
Hola, tarda de dilluns, meteorològicament tranquil·la, amb la presència d'intervals de núvols alts i la nuvolositat del terç nord del Principat, que seria una mica més compacta. Fins i tot al vessant nord del Pirineu no es descarta alguna precipitació tímida amb una cota de neu que voltaria als 2.600 metres aproximadament. A la resta del Principat, cap novetat meteorològica. De cara a demà, esperem una jornada fins a migdia, encara amb la presència d'aquests intervals de núvols alts que estones entrenyinaran el cel. Fins a mig matí aquesta nuvolositat podria ser més compacta al vessant nord i això sí, demà la presència de nuvolositat de tipus baix, bancs de boira i boirina podrien aparèixer a punts de la depressió central i de ponent i en alguns punts fer-se persistent durant pràcticament tota la jornada. La temperatura demà mínima i màxima en ascens. Demà la notícia podria ser a les últimes hores del dia l'aparició d'estrats baixos a punts del litoral i del prelitoral. I això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya. Hola, tarda de dilluns, meteorològicament tranquil·la.
Meti Polit us ha ofert el temps.
Meti Polit, higiene professional per la indústria alimentària i hostaleria. Articles de neteja i desinfecció per l'ús professional amb registre sanitari i segell de garantia i qualitat. Meti Polit, carrer Sant Jaume 442, Calella. Telèfon 633 555 878. Meti Polit.
tram final de l'informatiu, recordem, com sempre, la farmàcia de guàrdia per aquesta nit, que és la farmàcia Mir, situada a l'Avinguda de la Hispanitat de Pineda. Nosaltres amb això ens acomiadem. Ara, la banqueta, amb tota la informació esportiva ampliada. Que passin molt bon vespre.